Segons la Viquipèdia, la bioinformàtica és l'aplicació de tecnologia d'ordinadors a la gestió i anàlisi de dades biològiques. De forma més ampliada, la bioinformàtica és la investigació, desenvolupament o aplicació d'eines computacionals per a l'expansió de l'ús de dades biològiques, mèdiques, conductuals o de la salut, incloses aquelles eines que serveixen per adquirir, emmagatzemar, organitzar, analitzar o visualitzar aquestes dades. Un terreny clàssic on la bioinformàtica ha aportat un alt valor en recerca ha estat la genòmica. Per això en aquest programa ens acompanya la Sílvia Bonàs, experta en genòmica, biotecnòloga i màster en Ciències de la Salut per la Universitat Pompeu Fabra, que ha estudiat aquests aspectes comuns que ens relacionen amb la resta d'éssers humans. Bioinformàtica avui a Mossega la Poma.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més a l'edició i control tècnic, senyor Albert González.
Bona, senyor... Queda tot!
I el senyor Jordi Sánchez, avui absent, redactor en cap, senyor Coque López.
Hola.
Què tal, com estem?
No tinc micro. Ara, hola, buenas.
Redactor en cap, senyor Coque López, que l'acabem de presentar fora de les trinxeres i fora de l'estudi, que no sé què fa que triga tant el senyor Raúl Arribas.
Raúl, vuelve.
Friki Commander i malaltó a casa seva, pobret, sense veu, el senyor Marc Alier.
Marc, vuelve, també.
Sembla mentida que el senyor Marc Alier porti una setmana sense veu, eh?
Però no, bé. Bueno, a veure, no sembla mentida. De la manera que xerra aquest senyor, si es fa mal, es fa mal a la veu, segur.
A la producció, senyor Raimon Lapuente, avui absent. Convidat de pedra, senyor Òscar, com estem?
Lluny, també.
I qui us parla, en Tomàs Manzanares. Coque, què tenim avui?
Avui parlarem de bioinformàtica, com deies a la intro, amb la Sílvia Bonàs. Després donarem dos guanyadors del sorteig dels codis promocionals de l'APP per dir jockeys, el Dish, aquell sorteig especial.
Molt ona, que val una pasta aquesta
aplicació. Vaig estar m'ho mirant jo.
Està xula.
I
està xuleta.
No tenim nosaltres per nosaltres?
Sí, aquests. Tinc una més.
Ah, tens una?
La vaig guardar per tu. Sí.
Gràcies.
Molt bé. No passa mai, eh? Però aquest cop
aquest
teníem...
Ha sortit la flauta.
Sí, sí.
Després tertulia de tecnologia, com sempre, que diu problemes de connectivitat 3G en els iPhones 4 i 4S. No fotis, ara que tinc un 4S.
Sí, va sortir la 6U i va donar problemes. Després en parlarem, vaja. Tot i que Apple ja està resolent-ho amb la 6UU, que ha de sortir, vaja, de seguida.
I després en Raül, si arriba.
Si arriba.
Que es diu Ribas.
Si arriba. Raül, arriba ja.
Arriba ja. He fet un xist. Perdona, no el tornaré a fer.
Un xist catxon.
Sí, amb la seva secció va de jocs del dia i ara.
Val?
Com sempre, tancarem programa amb les propostes mossegues, que tenim un grapat també avui, i saludem totes les emissores que remeten Mossega la Poma a les seves graelles. Com sempre, un plaer compartir amb vosaltres a aquesta hora.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Sílvia Bonàs, benvinguda a Mossega la Poma.
Moltes gràcies per convidar-me.
A tu per estar aquí i armar-se de paciència, sí, perquè últimament el convidat que ve ho passa bastant malament. En Coqui ens té preparada una breu presentació
del
convidat d'avui, de Sílvia.
A veure, la Sílvia és professional del món de la genòmica, és biotecnòloga. La seva...
Bueno, diguem estudiant de doctorat i professional estem en camí.
Bé, en saps més que jo, per exemple.
I que tots nosaltres junts, a excepció de l'Òscar, que ens apunem.
Que potser. Biotecnòloga, dèiem, la seva àrea d'investigació són les malalties complexes i de com extreure'n patrons relacionals amb les persones. Vaig bé per aquí?
Sí, exacte. És una mica estudiar a nivell poblacional perfils que ens ajudin a entendre quins són els mecanismes associats amb malalties tipus la diabetis. Evidentment, el més així high-tech seria arribar a tenir un perfil que et digui aquesta persona tindrà tal malaltia, aquesta tindrà predisposició a una altra, però això...
Encara és ciència ficció, encara, una mica.
Sí, bastanta.
Després parlarem de genoma, perquè una cosa és el genoma humà en concepte general, l'altra el genoma de cada una de les persones, no? Que això suposo que és la clau que està dient. A més, treballa a la Universitat Politècnica. Hem vist que està en el Centre de Supercomputació, correcte?
Exacte, estem al BCC.
Vale. I a més portes una sèrie de dades, les hem vist abans, i ens agradarà molt que les comentem quan parlem d'aquesta part. Com t'he agafat mig guió?
Sí. Sí, ara ja no sé per on vaig.
Ja no sé per on vaig. Bé, primer anem a parlar de la part professional, de com ha arribat fins aquí la Sílvia, i què és tot això de la bioinformàtica, que ja sabem que és enorme, és com parlar de la informàtica.
Sí, molt gran.
Coses, però intentem cenyir-nos a la bioinformàtica, la part que tu més coneixes.
Aplicada més a la...
A
la part genòmica.
A genòmica.
Només un incís, que mentre m'explicaves això de quin és el teu àrea d'investigació, té que veure molt amb estadística?
Evidentment, és que l'estadística, exacte, no? No només amb genòmica, és que també amb, jo què sé, amb dinàmiques moleculars, amb predicció de... En aquest cas també l'estadística. L'estadística és rellevant en tot, amb estudi d'energies, qualsevol cosa.
I quants estadístics hi teniu treballant? Pregunto, eh?
Realment pocs. El que hem de fer és realment, vull dir, fer un màster d'estadística, agafar-te un llibre d'estadística com jo i anar llegint a les nits.
És que jo vaig fer la carrera d'estadística.
Que estàs buscant feina.
No, tot el contrari. És un estudi que tinc fet de fa anys. No? Però jo vaig fer la carrera d'estadística i després no ens volen enlloc. I penses, cony, però si som supernecessaris.
No, perquè vosaltres heu fet... és molt important.
Sóc estadístic i...
Però carrera... cada cop hi ha més, eh? Hi ha vull dir, s'estan agafant, però és avui que és necessari.
I quan vaig treballar la carrera, ara ja t'estic parlant, jo vaig acabar la carrera el 2003 o cosa així, era una etiqueta dins del mono. Volia anar enlloc. No, és que jo sóc estadístic. Jo m'havia anat a llocs... No, no, tenim infermeres que ens fan les estadístiques. Però si jo he fet infermeria, jo tinc una carrera. No calien per res.
No.
Bueno, ja està, era un moment reivindicatiu del meu gremi. Ja està.
Vinga, bioinformàtica adreçada a la genòmica.
És una necessitat, no? Vull dir, és a dir, vale, podem crear moltes dades, podem obtenir, si volem, ja et pots seqüenciar el teu genoma, si vols, vas a algunes empreses, els dius, mira, seqüència'm el genoma, i t'ho fan. $1,000, ja és un preu que es va reduint cada cop més.
El teu genoma.
Exacte, és a dir...
Però tot el genoma en complet?
Fins on se sap.
Sí, a veure, hi ha una cosa... Podríem entrar a nivell més tècnic del tipus de màquines, és a dir, del tipus de màquines que ens estan llegint el genoma, que generen moltes dades, però la seva precisió és una miqueta... podríem entrar... Hi ha un tema polèmic, la precisió d'aquestes dades que obtens. Llavors, és quan es necessiten tècniques que et permetin obtenir un coneixement. Això és la definició més, potser, més senzilla de bioinformàtica seria això, és... genero moltes dades, que és el problema que ara té la biologia, hi ha moltíssimes dades, però...
De fet, és el problema genèric de la recerca.
Exacte, de la recerca, i sobretot en biologia, que hi ha moltíssimes dades, i dius, vale, i ara vull coneixement. I aquest pas de dada-coneixement és on entra la bioinformàtica, és el que permet no només gestionar, sinó també extreure quelcom útil.
Sobre genoma, abans d'entrar una mica més en detall... m'agradaria parlar de diversos mites, no? O explicar una mica, potser en detall, diverses coses. Primera, això que es descobreix el genoma es fa dient, o sigui, es seqüencia el genoma, sobretot aquelles parts que fins ara pensàvem que eren rellevants, i resulta que quan el tenim tot seqüenciat, resulta que allò que no havíem analitzat, allò que dèiem, això és
gens basura,
això és basura,
no sé què és basura,
resulta que a l'ADN basura, resulta que de basura, nada.
Que està referint al Project Encoder.
Exacte.
És a dir, diguem-ne que si volem separar el genoma ara mateix en dues parts molt senzilles, hi ha una part que es diu codificant. No? Perquè el genoma és que l'hauríem d'interpretar a vegades com... És a dir, nosaltres tenim el sistema binari, no? Sistema binari per poder codificar informació. Pues sí. El genoma és igual, però és quaternari. Una miqueta més punyetero. Quaternari, té quatre caràcters. I a partir d'aquí doncs va fent els diferents elements. Hi ha unes parts que diem que són les codificants, que fan els gens, i les proteïnes, les parts funcionals, la que, per exemple, et pot degradar la glucosa, etcètera, fan diferents funcions. I això és la part codificant. I normalment tots els estudis que hem fet fins ara s'han focalitzat en aquesta part, en què donen elements funcionals. El projecte Encode una mica el que diu és... A veure, a part d'aquesta part que són els gens, que donaran una mica aquests elements funcionals, funció no només és això, funció també és fer d'interruptors, una mica regular com es va produint tot això. I aquí és on entra el tema d'aquest projecte, que una mica es fixa en aquestes regions que s'han menys preat i que també els diuen, no, és que també són funcionals però són reguladores.
Clar.
I s'entén com
element reguladors. Són reguladores de molts processos, fins i tot el mateix procés de conversió.
Gràcies a aquesta part no es genera cap proteïna ni cap sòdia molt més concreta, però sí que serveixen.
Ahir escoltava un programa, ahir escoltava un programa de ciència que explicaven que el retrovirus, que part del genoma del retrovirus està inserit, retrovirus prehistòrics, o sigui, de fa molts anys, fins i tot quan no érem ni humans, s'insereix a les cèl·lules reproductores, passen al nostre ADN, i ens el anem trobant. Està allà, que no serveix per res.
Està allà.
És tros de codi genòmic d'un retrovirus que s'activa quan tu estàs immunodeficient i gràcies a la flora bacteriana. Això ho sentia en un programa de ciència que em va sorprendre moltíssim.
Vull dir, també pots trobar, és que el genoma és com una mena de... va col·leccionant coses. Hi ha elements que poden deixar de ser funcionals i es queden allà i van evolucionant més ràpid i una mica t'expliquen la història del genoma i et permet veure com van evolucionar les espècies. O sigui que realment tot això encara hi ha molta cosa per fer i fer qualsevol afirmació també és molt...
O rotunda és complicat.
Realment, de fet, és una part de la biologia que és potser la més moderna, no? La més jove.
Sí, la cara mateixa està explotant més perquè una mica pot tenir molt de potencial en diagnòstic.
Clar.
I això és el que ara té més importància.
Ara parlem de diferències i de la seva branca aplicada estrictament a les cures o al guariment de les malalties.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Bé, estem als estudis centrals de Mossega la Poma. M'encanta dir-ho.
Estudis centrals.
Però no hi ha encara que aquest era l'estudi 2.
Aquest és l'estudi 2.
Exacte, estem a l'estudi 2.
Però ara mateix és a l'estudi central, no?
Sí, bueno, clar.
Sí. Bueno, sí. L'altre és perifèrics perquè està en una segona planta.
En una segona planta.
I és que és central perquè és el que funciona.
Exacte. A veure, què ens diferencia una persona d'altra a nivell genòmic?
Bueno, bastantes coses. És a dir, parlem d'un genoma com a espècie, no? El genoma humà. Però tanmateix veiem diferències evidents entre nosaltres. Hi ha persones més altes, persones més baixes, persones més gordes, persones que tenen tendència a la depressió, persones que fins i tot... Pues tot això realment hi ha una part que es diu component hereditari. És a dir, hi ha una part que està ja una mica com determinada o que et dona predisposició al tipus de genoma que tens. Llavors, què està passant? Doncs, evidentment, hi ha diferències entre els nostres genomes. Hi ha algun tipus de diferència que, si ens imaginem el genoma com un llibre, i anem a la pàgina número 13, a la línia número 2, resulta que en aquella posició sempre doncs, hi ha persones que tenen una lletra i hi ha persones que tenen una altra lletra, no? Aquestes són són posicions que diem polimòrfiques, són posicions fixades, més o menys, que poden compartir les poblacions i que algun grup de persones té una lletra i un grup d'altres persones té una altra lletra. Llavors, l'estudi que a nivell poblacional de malalties com la diabetis o com, per exemple, la malaltia de Crohn, el que intenta fer és buscar aquestes posicions que comparteixen un percentatge elevat de la població i dir, ostres, puc diferenciar aquells que estan malalts dels que no, mirant quin tipus de lletres tenen en aquestes posicions? I una mica aquesta és la idea, és a dir, mirar aquestes posicions que admeten canvi i veure si poden classificar-nos a les persones per característiques, tipus estar malalt o no. Llavors, de diferències n'hi ha de més tipus. N'hi ha de que pots tenir com insercions, és a dir, una seqüència més llarga de lletres o no en una posició. Llavors, també passem a un altre nivell, que és l'epigenoma, és a dir, si imaginem el nostre genoma com una seqüència de DNA, també poden tenir com petites marques que es diuen metilacions. És un grup metil. Llavors, vas incrementant una mica la complexitat. Una mica per per simplificar les coses i tampoc no anar-nos a per les branques. Sí.
Està clar que amb tots aquests matisos, que a mesura que vas aprofundint en treure tots els elements que realment composen el genoma i que intervenen també en la seva formació i en la seva reproducció, entenc que vas trobant ingredients que, trobats en diferents persones, poden donar una pauta i aquesta pauta et pot enfocar a la recerca per al guariment d'una malaltia determinada.
Exacte. Llavors, el que fan aquests estudis és intentar fer això, és no, intentar agafar grans grups d'individus, és a dir, normalment ens movem això són estudis d'associació a gran escala, es diuen GWAS, Genome-Wide Association Studies, és un tipus d'aproximació que es fa per a aquest tipus de malalties, el que entenem malalties complexes. Aquest tipus de malalties es caracteritza perquè no només intervé un component hereditari, sinó que també intervé un component ambiental i l'estil de vida. L'exemple que em queda més a prop és la diabetis de tipus 2, és a dir, si no fas exercici, si...
menges malament.
Exacte.
Que és a més tens predisposició genètica. Doncs tens tots els números per aquest
tòpic. És el que està passant ara. És una de les primeres causes mundials de mortalitat. Uh-huh. I a més s'ha vist que els nens ara tenen diabetis tipus 2. Vull dir que els nens l'estan tenint.
De molt petits.
Exacte. No? Això és un canvi en els hàbits. Llavors, en aquest tipus de malaltia, per estudiar el component genètic, anar a un lloc directament i dir aquest és el gen culpable, és impossible. Hi ha com una mena de núvol de petites posicions que totes juntes donen una predisposició. I en aquest cas tens poc poder estadístic.
Clar.
I has d'anar a testos estadístics. I els testos d'associació és això. Intenten agafar, 3.000 individus que siguin controls, és a dir, que estiguin sans, i 3.000 individus més, això en un estudi normalet, que estiguin malalts. I llavors el que fem és anar posició per posició, aquestes que són polimòrfiques o que hi han diferents llargades de, per exemple, de lletres per aquella posició, i mirar quin tipus té el grup de malalts i quin tipus té el grup de control.
A veure si es veu una diferència molt clara de que els malalts sí, els sans no, per exemple.
Aquesta és una mica la idea.
Seria,
no?,
la posició ideal, no? Una diferència concreta.
Entenc que estàs en temes de recerca de diabetes?
Sí. Nosaltres ara estem... ara la prova pilot que estem fent és en això. Però bueno, es pot extendre... També ens podem centrar en més altres estudis, que són idees.
El tema és que... que era un estudi petitet, no? 3.000 i 3.000, són 6.000 individus.
Però, sí, bé,
recalcular però, tot això, però, la potència de càlcul de que sigui bestial.
Però és que ja hi ha de 30.000 individus. És una passada. Vull dir, s'estan anant a nivells molt alts, però pel problema que hi ha, que costa molt de trobar una cosa en aquest tipus d'estudis, perquè no tens poder, no tens poder estadístic.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
En companyia de la Sílvia Bonàs, als estudis centrals de Mossega la Puma, parlant de bioinformàtica.
Acabarà per no tenir gràcia, ja, no? Sí, dels estudis centrals.
A l'estudi 2. Estàs al Centre de Supercomputació de Catalunya, al CERCA, CESCA?
No, al BSC.
Al BSC. Vale,
és que llavors, noms... Centre Nacional de Supercomputació. A veure on acaba el nacional, a veure què es refereix. Veure, no? Sí, perquè aquest és el gran misteri. Què passarà?
En qualsevol cas, estàs al Nexus.
Aquí, el Nexus 2, exactament.
Bueno, és un edifici d'aquest, l'edifici rodó, emblemàtic...
El quadrat, és el quadrat d'aquí davant.
El Nexus d'aquí davant.
El Nexus 1 és el rodó.
El Nexus 1 és el rodó, exacte.
I el quadrat és
el que està aquí.
Es tindria que veure tots fent senyals amb les mans. Sí. Un senyal
és que jo avui, no ho sabia, després de treballar aquí en aquesta casa durant un temps, que hi ha un Nexus i un Annexus. Hi ha un edifici que es diu Annexus. Que és realment on resideixen les màquines. Les màquines estan a...
Bueno, jo ara tinc un misteri, no? Perquè el gran misteri, crec que el nou Mare Nostrum l'han tornat a posar a la capella, perquè, bueno, no sé si la gent ho sap, però és a dir, el gran emblema d'allò del Centre Nacional d'aquí, del BSC de Supercomputació, el Barcelona Supercomputing Center, era el Mare Nostrum.
Un supercomputador...
Exacte. Ara hem fet un update i abans el clúster, tots els superdominadors estaven en una capella. Clar, és una mica com entrar a Tron, no? Perquè entres en una capella, de cop veus totes les llumetes i és molt guai.
És espectacular.
I crec que Crec que ho han mantingut, perquè era una...
Algú, sembla que, per cert, es pot visitar.
Sí,
sí, escoles i gent que tingueu interès, si us comuniqueu a la pàgina del CESC...
Fan jornades de portes obertes, i si és una escola i tal, a més pots demanar visites.
Pots demanar hores, i et donen una explicació, és una visita que és guiada, i val la pena. Com funciona? Perquè jo entenc que l'ordinador està funcionant les 24 hores, òbviament, però no tot l'ordinador o no sempre s'assigna a un grup de recerca, heu de sol·licitar hores, com funciona?
Això també és una altra cosa, és a dir, també has de pensar què vols. Vull dir, clar, el BCC, el Barcelona Supercomputing Center, inclou tres àrees, no? Computer Science, que es dediquen a desenvolupar, per exemple, arquitectures, per millorar l'eficiència de dels càlculs que tu vols realitzar, uh-huh. Així, és un misteri que queda per allà, que fa Computer Science, però sí, estan allà. Llavors tenim Air Science, que es dediquen a ciències de la Terra, predicció de... Per exemple, van fer una predicció dels terratrèmols o de l'Illa de Ferro i coses així. Mm-hmm.
Sí,
a més, un altre misteri. I llavors quedem hortalans.
És màgia.
No, existeixen, però no ens hi comuniquem tampoc tant. I llavors hi ha l'apartat de Life Science, no? Que som diferents grups, hi ha els de química o computacional, una mm-hmm. mica el que a nivell quàntic es dediquen a mirar com, per exemple, un lligand que ens interessa per un interès farmacològic pot interaccionar amb l'element on ha d'actuar, i ho fan això a nivell quàntic, no? I fan aquest tipus de projeccions. Llavors també hi ha altres que també es dediquen a mirar interaccions entre proteïnes, i llavors estem també al grup de genòmica computacional, que mm-hmm. és on estic jo, i un altre de management de dades, és a dir, que a més aquests estan implicats en el projecte internacional del càncer, on Espanya també participa amb leucèmies. Es dediquen, és a dir, al projecte internacional del càncer, cada país es dedica a estudiar un càncer, i en el cas d'Espanya es dedica a les leucèmies.
Mm-hmm. Has portat unes dades que no vull que se'ns escapin, perquè les volies comentar. Tenies unes dades...
Sí, era només per donar-vos una...
Sobretot a la gent que estudia informàtica els hi cridarà molt l'atenció, i al públic en general també, perquè en xifres és espectacular. Digues.
Vull dir, era només per donar-vos una idea. Per exemple, un estudi d'aquests d'associació en què intentes buscar diferències, per exemple, per la diabetis, en què tinguem 3.000 controls i 3.000 casos, no? Mm. Doncs poden significar 4.000 hores de temps d'execució, si tinguéssim mm-hmm. un processador. I, per exemple, això nosaltres ho volem extrapolar, per exemple, a 250.000 individus, és a dir, passem de 6.000 a 250.000. Llavors, clar, en aquest moment és quan dius, val, perquè aquest és el sentit dels clústers dels supercomputadors, no? Uh-huh. A més, també tenim uns requeriments de memòria molt elevats, etc. I llavors aquí és on el BCC, per exemple, a part del Mare Nostrum, també té altres màquines com la Altix 2, que em sembla que aquesta eren 96 nodes, crec que són, i que en aquest cas es caracteritza per ser de memòria compartida. És com tot l'ordinador comparteix molta memòria RAM, i això uh-huh. et permet que si manegues dades molt grans, com en el nostre cas, la velocitat de càlcul millori. No cal que l'ordinador
s'hi tingui tan... El llenguatge de programació, és que potser ho he parlat abans, és el mateix en els ordinadors o en tots els supercomputadors, o has de programar per cadascun?
Aquí hi havia una cosa. A l'antic Mare Nostrum era en PowerPC. Llavors, moltes aplicacions...
Els que tingueu Macs, el PowerPC era l'antic processador dels Macs.
Exacte, era una mica l'origen del Mac. Mm. I aquí era un problema, que si no tenies una aplicació de codi lliure, no la podies compilar per PowerPC i per tant utilitzar el Mare Nostrum antic. Ara ja no, ara ells són Intel, em sembla que són processadors Sandy Bridge o així, crec que sí, i n'hi han 36.000 cores, però es farà un update al final fins a 44.000 o així. Normalment, si fas...
Només refrigerar això, jo ja és que flipo, eh?
Sí, sí.
No, els sistemes de refrigeració són brutals, i el gast energètic no cal que sapiguem.
De fet, no surt rentable tenir... A veure, des del punt de vista energètic, surt rentable des del punt de vista de la recerca, però aquests centres de supercomputació haurien d'estar a llocs freds, sí, Islàndia o més amunt. Sí,
però... Com a mínim, al Pirineu. Com a mínim. Allò.
Però llavors el que deia, tu has de programar cada prova que vols per l'ordinador, pel superordinador que les faràs, o hi ha una mena d'estàndard que tu puguis ja programar?
No, ara mateix és Linux o OpenSUSE. I
si tens... El fas multithreading i ella s'adapta al sistema operatiu.
Llavors,
i s'adapta als processadors.
Aquí és on has d'entrar una mica també a jugar tu. El que has d'intentar és generar càlculs, per exemple, que siguin al màxim de paral·lelitzables, és a dir, que cada càlcul es pugui desenvolupar en un processador, de manera que al final tota la tasca que vols desenvolupar va molt més ràpid. És a dir, el poder dels clústers és que tens molts ordinadors i una cosa que faries amb un sol processador ho pots fer amb múltiples i a la vegada.
Podeu començar en un superordinador, després passar...
No, les màquines tu et centres en una... Això és una cosa que, per exemple, bueno, nosaltres també tenim contacte en Computer Science, perquè evidentment al final dius, hosti, és que estic manegant moltes dades, jo sé programar una mica a quin baix, em puc fer els meus scripts i tal, però necessito algú que al final em digui tu, anem a fer-ho bé. I... Per exemple, una de les coses que estem treballant és això, no? De que quan tens tasques que tenen moltes dependències, és a dir, que fas un càlcul, però depèn de la sortida d'un altre càlcul, i tot això una mica s'ha de regular, doncs ells treballen en aquest tipus de problemes, no? I intentar oferir solucions que et permetin que tu te n'oblidis, simplement donis
que
les entrades...
Que tu puguis fer el programa independentment del sistema...
Hi ha un metallenguatge que també s'utilitza per al tema d'alta disponibilitat i de temes de cloud, que parlàvem l'altre dia, de poder créixer, de tenir instàncies obertes i tancar-les quan no les necessites.
Sí, però jo preguntava més pel sentit d'això, del que comentava ella, d'utilitzar tots els processadors. Clar, si tu programes en genèric, tu no saps al supercomputador el que aniràs, quants processadors n'hi haurà.
Sí, sí.
Al final acabes fent-ho a mida.
A mida.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Bueno, i fins aquí tenim la tertúlia amb la Sílvia, ja no tenim més temps.
És superinteressant i de fet la tindríem aquí tota l'hora, sí. Perquè a més ho explica molt bé i aporta dades molt...
Nosaltres et convidem a quedar-te fins al final, si tens temps.
Si pots, i si no pots venir quan vulguis, parles amb el nostre productor, en Rai.
Ara ja saps quina és la porta, vull dir que...
Ara ja sé arribar.
Els dimarts, ja, quan arribis, dimarts a les dues, tu arribes aquí, truques
després
i cap a
dins. De recórrer tot l'edifici ja el tenim controlat.
Sílvia, moltes gràcies per estar amb nosaltres i casa teva quan vulguis.
Posem una miqueta de musiqueta mentre?
Sí, avui l'anem a posar d'un senyor que és irlandès però que fa un rock que sembla americà. Aquesta és la musiqueta que no li agrada al Marc.
Aquesta és...
A veure, la que diu que...
És rareta.
És,
té un puntillo.
És xuqui-xuqui-xuqui-xuqui-xuqui-xuqui.
Però... A mi sense que em recorda en algun joc Game Boy dels 80, eh? Sí, sí, sí.
Bé, però està bé perquè això és el moment que nosaltres sempre donem als guanyadors del concurs. Això... I aquesta setmana recordem dos guanyadors dels codis promocionals de l'aplicació Dish, una aplicació per iPhone i per iPad feta a Catalunya per la gent d'Inc Barna, que farà segur la delícia de tots els disjockeys o de tots aquells que vulguin jugar una mica a punxar música des del seu iPad. I necessitem un mega redoble per aquest super, super fantàstic concurs que... Molt bé.
Avui
en tota conya. I després no heu fet... Com feia abans, eh?
Avui no estàs jugant.
Els guanyadors són...
A veure, el primer, @ivanol79.
I la segona, perquè és una guanyadora, @mirindaatope. Que...
Mirinda a tope.
Sí, sí, és una noia molt maca.
La
ho explicarem avui en el Twitter i de seguida ens comunicarem amb els guanyadors per fer-los arribar la... El codi promocional.
El codi de la promoció.
I anem amb temps de tertúlia mossegui, no?
Vamos allà.
Mira.
Parlem-ne. Tertúlia mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Bueno, entrem ja en tertulieta. I com
amb l'Òscar a la taula.
Sí, que, sí, que pots dir la
bona
teva,
tarda.
Eh?
Sí, sí, sí.
Bueno,
digues el que vulguis.
Sí, sí, tu tranquil. Aquí ara
total, nosaltres tampoc estem massa...
Hola,
massa...
hola, un, dos, tres, un, dos, probant-te. Tres.
Bueno, abans de començar amb els temes que normalment, com dius tu, llancem sobre la taula,
sí.
Vull fer un punt de fe de rates.
Ah, sí, molt bé, sí. Sí, sí, sí. A Google Plus que ens ha arribat una fe de rates.
Sí, sí, i a més estic, m'agrada molt que ho feu, vull dir, és guai, perquè em corregeixen a mi l'altre dia que vaig explicar el tema dels alcohols
li,
i tal.
Li encanta, que ho feu, vamos, està encantat.
No, t'ho juro, m'agrada.
Que és broma, que
perquè vol dir que s'escolten, hi ha gent que s'escolta i coi,
no, sembla no que només no s'escolten, fins i tot se sorprenen seriosament.
No, exacte, no. La idea és, no només ho senten, sinó que s'ho escolten, saps? Sí, sí, això ja té gràcia. Es veu que vaig fotre la pota amb el tema de, bueno, amb diversos temes, en realitat.
Alambique.
No, l'alambique no, era l'ambi, això ho vaig dir bé. El problema és que vaig dir...
Em fa gràcia que tots corregeixin que vas ficar la pota amb moltes coses i nosaltres cada setmana a la tertúlia no en tinguin ni mu.
Alguna cosa cau, eh?
Ens podríem fotre una repassada de la baix.
La gràcia és aquesta, que com que...
Com que jo parlo, clar, ciència...
Allà, aquí tens el problema, que aquí et poden corregir. Però bueno, ja és una miqueta l'idea de la ciència, que et vagin corregint. Llavors, una de les coses que vaig dir malament va ser que vaig dir que els llevats eren microbis i no són microbis.
Vas dir que eren microbis, bacteris, vas dir.
Vaig dir bacteris, perdona, bacteris. I no són bacteris,
són fongs.
Vull dir, ja ara l'he dit microbi, vull dir, m'exigina. I em vaig dir una altra.
Jo crec que tu anaves a parlar de microorganismes i no sé per què vam dir
sí,
microbis,
i em vaig dir
bacteris...
Vaig fer, em vaig fer,
això passa amb el directe,
em vaig fer
s'ha de dir què passa.
Un nus en el membre.
Sí.
És per no dir la pitja oliu, home.
Molt millor dir-ho del nus.
Molt millor del nus, eh? Vinga, segueix.
Bueno, i després hi havia una altra correcció. És que se m'ha tancat el... Estic fent temps.
Vinga, mentre acabes de fer temps trobant la teva fe de rates, vaig a llençar el primer tema.
Vale,
de
jo mentre trobo el mail on t'ho posava, jo no me'n recordo.
Desfesta de lío del membre.
Vale.
Vinga, problemes globals de connectivitat per iPhone 4 i 4S.
Ole, ara que tinc un 4S, diu que no funciona o què?
No li ha passat a tothom. Jo penso que depèn una mica d'operadora. Arrel de la nova versió 6.1 que han forçat a Apple a treure la 6.1.1. Jo al principi nosaltres havíem rebut alguna queixa via Twitter de mossegar la poma. Jo em vaig estar informant i li passava gent que tenia Orange al Regne Unit. En aquestes operadores, en alguna operadora, però es veu que el problema és bastant més genèric i que treuen la 6.1.1 ja, perquè
però com era, em sembla que només la treuen per iPhone 4S.
No, de moment només per iPhone 4S.
Em sembla que sí, que era una mini versió
que era el 4S l'únic que ho treien.
Això vol dir que
però un moment, el problema de connectivitat què és? Que no connecta el 3G?
Que tenia massa consum o que no el trobava o que es desconnectava, li passava diferents problemes.
Vale.
Això invalida una de les teories de la conspiració que ha corregut aquests dies per els diferents fòrums d'Apple respecte a que Apple estava corrents a treure la 6.1.1 per invalidar el jailbreak que ja estava vallès per la 6.1. Bé.
Bueno. Potser sí. També, a veure, potser alguna cosa d'això ja, també. Ja,
no? No sé.
No, potser... no, no, però no ho fas només pel 4S.
No, home, ja, ja que ho fas. Ja,
per això, és que, això és per això dic que invalida una mica aquesta, aquesta
no,
teoria.
Però que...
Heu notat problemes, és que teniu 4 o 4S?
Jo tinc un 4S ara i la veritat és que... No...
Jo tinc 4S.
I has notat problemes?
No, el que he trobat és quan està en stand-by i l'engegues, la wifi la perd i l'agafa. Amb qüestió de 5
això,
segons...
Això ho fan tots. Això ho fan tots.
Sí, a mi...
Això... Ja no sé si amb el 5 ho han corregit.
No, 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 no.
Però amb el 4 o el 4S, que és el que he verificat jo...
Ho fan perquè desconnecten tot... menys, van fent com connexions puntuals.
Em sembla que quan estan en stand-by apaguen l'antena.
No sempre.
És un tema de disseny, si no estic equivocat, per no consumir, només deixen les dues ràdios. iPhone per defecte deixa la 3G, Android en canvi per defecte deixa la wifi, si en té, si estàs, si estàs a les dues, eh?
Per un cosa, mínim, per
i en el cas que només estiguis en wifi, la desconnecta.
No, això no ho sé.
Possiblement no.
En cas que estiguis en wifi,
hauries de pagar
i va connectar.
Clar, hauries de pagar el 3G. Em
sembla que va connectant cada cert temps...
Bé, seguim amb els dos temes. Com avui tenim bastantes coses en la secció de Bada Jocs, els dos temes que venen aquí seran ràpids i farem una tertúlia una miqueta més breu de lo normal. Una és, aquest cap de setmana vaig estar escrivint un article que portava treballant sobre ell 2 mesos, que és les còpies de seguretat del Mac. De fet, ho explico en Mac perquè he explicat una utilitat que es diu Arc 3.
Sí, vaig llegir.
Que vaig estar parlant amb el... Vaig estar contactant amb el programador que l'ha feta. M'ha explicat unes històries interessants que ara no venen al cas perquè són del tipus tècnic, però en qualsevol cas, això és aplicable també a Windows i a Linux. Nosaltres ho expliquem amb Mac, amb Mac, perquè utilitzem aquesta utilitat que es diu Arc 3. La clau no és tant aquesta utilitat, sinó el fet...
Trenqui res,
Tomàs. Trenqui res, avui. El fet de que tira d'un dels serveis per backup, sobretot d'aquelles dades que jo ho explicava en l'article, que és com si fossin el Blue... Quan tens trastos vells a casa?
El Blue Space,
això. Sí. Doncs és com un Blue Space. Aquelles dades que no fa servir habitualment, en lloc de tenir-les a casa ocupant espai amb un disc dur fora, que sempre, o amb un CD o un DVD, que acaba que se'ls mengen les bactèries. Aquelles que són bactèries que es mengen.
Això sí.
Ho puges en aquest Blue Space, que el més econòmic és Amazon, Amazon Web Service. Els que estigueu interessats en com fer-ho, a través d'aquesta utilitat...
Jo, llegint el teu article, discrepo, eh? Jo tinc el backup online i el tinc més barat, però...
Tu el tenies a
Leaf Drive.
Vale, doncs jo vaig estar mirant unes estadístiques de fiabilitat de recuperació de la informació a partir del backup, aquestes i en altres plataformes, comparades amb Arc 3 i Amazon, i te passaré l'article perquè tens un alt percentatge a vegades de no poder recuperar la informació o de perdre coherència de la informació. T'ho faré arribar.
Ara m'has acollonit,
Vas a morir!
Enviam-ho perquè ara m'has acollonit.
Tu mismo.
Tot i això, a part d'aquest tema d'Amazon, que tot bé, guai, després va sortir el tema aquest de que no volen vendre llibres de segona mà electrònics des del Kindle, que
això és molt bo.
És molt raro, sí.
Com una cosa que no és
últimament, teva... Jo em volia referir, ara traiem el tema dels llibres, però últimament em vinc a referir. Estic escoltant massa la paraula Amazon a tot arreu. Llavors em fa una miqueta de por ja, Amazon, Vull dir, ja és un poc l'imperio, total.
L'imperio contra
ja, ara sents Amazon per la ràdio, un lloc, i ja se sent la marxa imperial pel darrere. Ojo amb aquests. Això dels llibres, que deia.
Això dels llibres, mira, doncs està molt bé que introdueixi. És un llibre... A veure, de fet, quan tu compres un llibre electrònic, no en compres el llibre.
Compres la
llicència d'ús.
Sí.
Que és una cosa diferent. Perquè una cosa és el llibre físic i l'altra és la llicència d'ús. És com l'MP3 i el... No hi ha un... Per tant, què fas? Revens la llicència d'ús?
Algo així. La qüestió...
De fet, és pitjor. Compres la llicència d'ús sempre i quan la plataforma que li compres segueix en actiu. Que és la meva gran queixa.
Clar, el dia que Kindle digui tanco...
No, el dia que Amazon tanqui, si tu tens... Però igual que tot el que tinguis a iTunes i tanca Apple. Que sí, és, a mi és el que em refot de tot això. O sigui, perquè
que no puguis
un llibre o compres alguna cosa de música, el fots a l'estanteria i és teu. Passi el que passi, si el perds és culpa teva. Però quan compres en aquests serveis, primer, que estàs comprant la llicència d'ús, i segon, que o sigui, jo si compro vull que em donin el fitxer.
Sí,
no vull guardar el meu disc dur a Leaf Drive i després el vull recuperar i casca.
Si el recuperes.
Clar, serà culpa meva.
No serà cosa teva, no?
Clar, però jo vull el meu MP3, jo vull el meu... En un còmic vull el meu CBZ, o jo vull fitxer, per tenir-lo a casa. Sí.
En canvi, aquesta gent no.
No, aquesta gent, allò, de fet, tens l'arxiu, però l'arxiu està amb DRM, per tant...
Clar, o sigui, és com si no el tinguessis.
No, l'has de piratejar.
I a sobre l'has d'utilitzar, no només tal com tu has dit, sinó que ho has d'utilitzar en dispositius o aplicacions que el proveïdor aprova.
Home, clar.
Clar, això en el fons no és gaire problema, perquè, per exemple, Amazon té app per, a part del seu, pel Kindle, té app per iPhone, per iPad, Android, tot. Sí. Però que a mi el que... En, si ja no és només que Amazon pugui tancar un dia, dic, o Apple o qui sigui, és que poden decidir que a partir d'ara això ja no ho tens.
Com, per exemple, poden decidir, un exemple, que les lleis de protecció de dades o del rotllo de l'ESGAE d'Espanya no els interessen i a partir d'ara a Espanya no venen. I tanquen, i ho tanquen
no, tot. No, és que no venguis. I no pots ni accedir.
I no hi pots accedir, exacte. Sí, ara et tanco l'accés.
Rotllo mega upload, esteu parlant?
No, i
que quan van hagut... tancar el servei tota la gent que tenia la informació, ja no parlem de pirat,
ho va perdre tot.
Ho va perdre tot.
Clar, però ja no només això. Jo recordo un tema més anterior, més antic, que era el tema del Pandora. Us en recordeu d'una pàgina web que es deia Pandora, que era de
encara
música?
Existeix.
No existeix.
Sí, sí, bueno,
existeix,
des d'aquí no es pot...
Veure, era una pàgina...
Era una ràdio internet, de manera que tu no descarregaves res.
Sí, Pandora va tancar. I va tornar a renéixer i ara existeix als Estats Units, és un servei que funciona als Estats Units.
Però des d'aquí no es pot accedir
des de fora. Jo recordo haver estat donat d'alta de Pandora, per sort era un servei gratuït, vull dir que quan van tancar no vam perdre res. I tampoc no descarregava, sinó simplement accedies a música, però un bon dia ens van dir, com que les GAE, hem vist que estàs a Espanya i les GAE no ens hi posem d'acord, tu no hi pots entrar.
Jo per això em queixo, si jo li compro un llibre a la casa del llibre i la casa del llibre tanca, jo tinc el meu llibre a casa.
Sí.
Ojalà no tanqui, però bueno. Sí, però sí, si sí. Li compro aquest mateix llibre a Amazon i Amazon tanca, perdo el llibre. Pues no ho entenc. O sigui, és que és una, potser
home,
és cosa meva.
Home, envia la... Com es diu aquesta aplicació que fa les conversions?
El Calibre. Clar, però si llavors ja tens que començar a fer pirula...
Has de piratejar.
Clar, jo compro algo, jo no... Si estic pagant, no vull tenir que fer pirula.
Aquí es demostra que nosaltres piratejem no perquè siguem males persones, perquè ens obliguen. La culpa és de la societat.
No, el problema no és que t'obliguin.
Molt bona pensada,
sí, senyor. El problema és que és molt més fàcil tenir el que tu vols en aquest supost pirata que comprat. I
clar.
El problema és que la compra, diguéssim, pel camí correcte, tradicional...
És un cunyat i no et donen el que tens que donar.
Et treu garanties.
Clar.
És el greu problema.
És pitjor que far-ho pirata.
Ens estem menjant les hores i minuts de la secció de jocs. Jo només, mira, perquè vegis que la Fede Rates no només passa a ciència, sinó que també passa a la part tècnica...
Per cert, he trobat el correu, després al final la tiro bé.
Doncs, el Rafael Jesús també ens anava a corregir el que vàrem dir de l'Adobe Creative Cloud, vale? Ens corregeix, i per corregir-nos, com ell té accés al blog i pot escriure articles, va dir, mira, van dir tantes coses maldites que vaig a fer un article. I va fer un article
que
i ens va corregir. I en aquest article us recomano que el llegiu, aquells que estigueu interessats.
Crec que recordar inclús que mentre n'estàvem parlant m'ha pregut que em dit, mira, saps què? Si algú sap d'algú que ens ho digui.
Sí, perquè sí,
ens vam donar compte que l'estàvem fotent la pota.
És que no sabíem, vam ser prudents. Vam llançar el tema i no vam entrar massa en detall. Bé, en qualsevol cas, això de que és, té el nom de cloud, però les aplicacions s'instal·len.
Ah, entonces, ¿qué dónde está el cloud?
És un relative cloud, ¿vale? És creative relative cloud. Jo una, i dos. Està explicat, perquè sí que tens un espai, sí que tens...
Llavors què funciona? Tipus Steam, la plataforma de joc.
Sí, amb dret actualitzacions.
Sí.
A l'Adobe, que vam dir que valia com uns 1.800 o 2.000 euros,
sí.
Una merda, val gairebé 4.000 euros.
Bueno, però,
tota la suite.
Clar, tota la suite. Eh? És que a l'Adobe pots comprar només el Photoshop, o pots comprar una versió que es diu Editors, no sé què, que ve el Photoshop i el InDesign i no sé què, o pots comprar-lo tot.
Sabe que li diuen la CS5, no?
Sí,
és tota la suite.
Creative Suite,
si el compres sencer és una castanya
brutal. Per tant, sí que és un bon sistema, però no t'estalvia el fet que hagis d'instal·lar coses en el teu ordinador, que és el que jo us volia dir. Hi ha molta més informació en l'article del Rafael Jesús, que ell és fotògraf, per tant, ho explica millor que nosaltres.
Segur.
Ell parla del tema sabent del que parla.
No com nosaltres, que semblem tertulians.
Perdó, una pregunta. Va fer una entrada en el blog?
Sí, tot això, com sempre, ho trobareu a la ressenya de la show notes, a cada entrada. Anem per la secció del Raül?
Vinga.
Arriba del diari Ara, l'espai de videojocs i tecnologies relacionades amb Raül Arribas. Ara va de jocs.
Només una cosa abans de començar, lo de la show notes està molt bé per la gent que ens escolta per internet, els que ens escolteu per la ràdio podeu anar a mossegalapoma.cat i trobareu
sí.
Igual.
Sí, ah, exacte, sí. Correcte.
És la costum.
Ben vist, sí.
Ben vist. Vinga.
Mira, anem a parlar de coses que hem estat parlant a la secció del diari darrerament. La primera és perquè els agradin les músiques de videojocs. Bethesda, que és l'empresa que ha fet jocs com el Rage o l'Elder Scrolls, el Fallout 3 i els que han venit seguint, ha publicat les seves bandes sonores d'alguns jocs a iTunes.
Ah, molt bé.
Es poden comprar allà.
estimen els preus i algunes piquen, eh? 15,99, sí. 8,99...
Sí. Trobareu a
iTunes... Tot i que les bandes sonores senceres són moltes hores de música, no? Algunes?
Sí, depenent del joc, sí, però acostumen a ser llargues. Teniu des del l'Elder Scrolls 3, 4 i 5, el Fallout 3, el Fallout New Vegas, el Dishonored i el Rage. Ja penjarem els links i...
Tot bé, jo a favor i tal, però comprar-se les bandes sonores d'un joc ja és d'un nivell de vici.
Però, escolta, algunes bandes sonores estan molt currades, sí. I es troquen amb orquestres.
Sí,
i
vull dir que sí, ja estan més calés que en el cinema.
Però hi ha gent que es compra edicions especials dels jocs que venen amb la figureta, amb la xapa, no sé què. Això.
Clar, al final és
el que t'agradi.
És el vuitè art, gairebé, no? Si el cinema és el setè, aquest deu ser el vuitè ja.
Sí, suposo que és més un tema de col·leccionisme o de que sigui que t'agradi molt tot aquest... O que, quan escoltes la música et recorda les 40.000 hores que vas passar a l'Elder Scrolls 4 i t'emociones. No,
igual que hi ha gent que es dedica a col·leccionar bandes sonores de pel·lícules. Mm-hmm. En principi, el mateix.
Sí, un altre. Ubisoft ha anunciat un nou Assassin's Creed.
Qui Hombre, seguit? Un altre?
Sí.
No en teníem prou.
El 4 o el 5, ja?
No se sap. Només han dit que és nou protagonista, que el Yankee, bueno, la línia americà de l'última versió en aquesta nova edició no continuarà, i poc més se sap. En el fons ja és quasi tradicional que anunciïn un nou Assassin's Creed cada any. A mi el que m'ha sobtat aquest cop és que, així com amb el 2 van fer 3 jocs amb el mateix protagonista, amb aquest protagonista que hi havia nou a l'Assassin's Creed 3, jo pensava que també en farien més, però mira, un joc i endavant.
Déu-n'hi-do.
Jo el d'Assassin's Creed només he jugat en l'últim, i jo sóc un mal jugador, perquè a més sobretot sóc mal
al 3, sí. Jo que no l'he jugat.
He jugat un ratet, també. I sóc un mal jugador perquè jo amb els mandos de la Play me faig la pitjor un lío també. I reconec que
el membre un nus.
El reconec que mereix una miqueta.
Que mereix?
A mi, sí, això la tercera persona, a mi em mereix una mica. Jo sóc dels de shooting en primera persona.
Conec gent que és exactament al revés. Ja, que necessita el de tercera persona per veure el protagonista, perquè els de primera els mereix.
A mi em passa al revés. Deu ser l'acostum, també.
Això és molt rar. Sí.
Vinga, rares, heu analitzat rares. El Nexus 4. Sí. Ostres, existeix.
Ja que parlàveu del Nexus, de la Nexus, del Nexus 2, no sé què, era ideal posar... Per això, que hem analitzat el Nexus 4, li van posar un nou.
Bueno.
Hem parlat molt aquí, o sigui que el resumiré coses que ens han agradat més, doncs la pantalla, la relació qualitat-preu i el preu en si, per cert,
val molt la pena.
Ja mosseguis que el tenen.
Sí. En aquesta segona tongada que va durar 10 minuts va haver algú que em va pillar
el
un.
El Rai, el Jordi i no sé si hi havia algun més.
Bastant més. És més. Ara faré una confessió pública.
De plantilla. Anem.
Ara faré una confessió pública. Si m'hagués de pagar un iPhone, nou,
no
de la butxaca, un iPhone 5 nou, de la butxaca.
Ja que no, és un Nexus 4.
Me'n compraria un Nexus 4 de 16 GB. Ara, és que no hi ha color amb tema de preu.
Et diré una altra cosa. Jo ara tinc un iPhone 4S de fa una setmaneta.
L'univers està a punt d'explotar. Jo recordo que el nom del programa és Mossega la Poma.
No, perdó. Jo tenia un iPhone 4 i tinc un 4.
Escolta'm, jo continuo pensant que els Mac són els millors ordinadors.
Per què? Perquè...
Apa!
Sí, digue-li a la teva sortida d'àudio del teu Dell.
Jo anava
a comprar un Nexus 4 també, perquè és això, m'havia de canviar l'iPhone 4 perquè era propietari de Movistar i me'n vaig a viure fora i necessitava un de lliure, i un iPhone lliure no me'l pago ni borratxo. I vaig veure.
Home, la veritat és que és un telèfon que està molt bé, sí, no és que sigui el millor del mercat, però que està en la franja aquesta dels millors, i clar, és que la diferència de preu és brutal.
Com el preu era per sota dels 300 euros, no?
299 el de 8 gigas i 349
el de 16. Com poden aconseguir els preus tan bestials?
Home,
és una bona pregunta.
A costa del marge. Jo suposo que deuen fer com
o això, o d'aquí 4 dies es desmuntaran.
Amazon perds diners amb les tauletes, on guanya sí, és amb el servei de llibres,
però
música...
Però això es diu molt, però jo estic radicalment en contra d'això, no m'ho crec. O sigui, perquè Google, si hi ha un segment que està dominant amb Android, és els mòbils. Sí. Posats a fer això, ho faria amb la tablet.
Sí,
si jo sóc Google, si vaig a rebentar un dispositiu...
No rebento el que em dóna més...
Clar, intento rebentar l'iPad, que és el que no li està podent fotre mà per enlloc, clar. Però el mòbil, si està dominant...
En l'iPad no hi ha manera de guanyar, bueno, de guanyar share,
amb els tablets, amb els de 7 polzades, tant Amazon com Google estan perdent diners. Això és així.
Encara que es ven. No, el
tablet de 7 pulgades.
El model d'Amazon sí, però Amazon també fa amb el Kindle, ho fa amb tots. Perquè ells
perquè ells et volen vendre els llibres.
Ell l'únic que vol és la seva botiga.
Però tu pots comprar-te un iPad i no comprar-li ni una aplicació a...
Jo en el Nexus 4, l'únic que crec és que la tecnologia baixa de preu. Sí. I jo crec que hem arribat a aquest punt. I si tu l'agafes, tu el notes que és un pèl més gruixut que un Galaxy C3, és un pèl més pesat, la càmera de foto és un pèl pitjor...
doncs potser aquests pèls, més el temps que ha passat, fa que ja sigui bastant més barat.
Bé, perquè handicap...
reduir 3 mil·límetres, per exemple, a un mòbil, o reduir-li 20 grams, segur que és una pasta al final del, del procés brutal. I aquest tu l'agafes i el veus una mica més robust. Jo crec que ha de venir per aquí.
No té català, que és una de les coses
com
que
li critiquen. Sí, i tant que el té de català, de sèrie.
Deies que tenia el teclat...
No, sí, bueno, segueixo i ara
sí, em parlem. Sí, sí, vale.
Yes. Coses positives, el que deia, la pantalla, relació qualitat-preu i el preu en si, que és un Nexus, per tant, actualització que surti d'Android la tindrem directa, cosa que també és molt d'agradir perquè tens funcionalitats noves. Les aplicacions sempre funcionaran igual a qualsevol altre mòbil. És només la pijadeta nova que fiqui Google, tu la tindràs i els altres no.
Sí.
Té control de consum 3G integrat al sistema, que és una cosa que està molt bé. Fins ara sempre es podia fer amb aplicacions de tercers. Això
control
Android,
del
consum que tens de 3G.
Ah, vale, vale.
I directament això, en el sistema operatiu. Vale. No, depèn
hi ha gent que té alguns plans que no és tarifa plana i que pots saber quan gastes.
I te'l pots configurar que el bloquegi tot. O sigui, tu pots dir, per quan arribi a aquest nivell de consum, tanca la connexió. Està molt bé.
I si no pagues.
I té el teclat tipus slide, d'aquells que no has d'anar clicant cada tecla, sinó que tu passes lliscant el dit per sobre de les lletres que vols. Per exemple, si vols dir hola, tu apoyes el dit a la H i l'arrastres fins a la O, la L i la H i llavors deixes anar el dit. I ell, pop, t'escriu hola.
I les que toquis pel mig no importen.
Ell ho sap perquè fa servir el diccionari.
Vale, ok.
Que això es porta una de les coses que no ens ha agradat.
És que no havia entès el que havies escrit. Vale,
com que no té diccionari en català, que això és un que no ho entenc, perquè tot el sistema està en català, però no té diccionari en català, no pots fer servir aquesta mena d'escriptura en català.
No té diccionari en català perquè depèn dels que són propietaris dels diccionaris en català. I això és un problema que arrosseguem també a Mac. El diccionari que nosaltres instal·lem de Mac és un... no t'hi fixis, que hem agafat un altre lloc de Linux i l'hem hagut de portar a Mac i no estem autoritzats tampoc a utilitzar-lo.
Pues és una cosa així, perquè ja et dic, jo l'he provat en anglès i en castellà, l'esment aquesta escriptura,
i funciona
i és brutal. O sigui, com a molt, de tant en tant, dubte entre dues paraules i t'ho pregunta, però o sigui, ell ja, pels moviments que sap, ell que ell controla el diccionari ho sap, que en català no haver-hi, has d'escriure normal.
Sí, això és bo, això de l'eslai.
Però aquests diccionaris aprenen també. Si tu fas servir molt una paraula que no la té, la recorda.
Tu li dius que se la guardi i ja està.
I... molt ràpid, perquè et queda un minut.
Us en recordeu el Project Shield? Aquella consola que va presentar Nvidia, que és un comandament normal amb una pantalleta a sobre?
Sí.
Vale. Pues ha tret una cosa que li diu Project Mondays, que cada dilluns ensenya un videojoc d'ordinador, de PC, jugat a la consola, que es pot fer per xarxa local.
Per YouTube o alguna cosa així. Ensenya, dius, que fa algun,
sí,
algun vídeo.
Sí, es penja un vídeo amb aquella consola jugar un vídeo de PC. O sigui, amb una portàtil. Ja han penjat dos, el Borderlands 2 i el Need for Speed Most Wanted.
Molt bé.
Xoca molt, veure amb una consola, que a més saps que és Android, però veure amb una consola portàtil jocs de PC a nivell gràfic és una cosa que sobta molt. O sigui, està molt bé. Us recomano molt fer un... A veure quan surt a la venda i a quin preu, però... I res, que recordeu que el proper 20 de febrer Sony ha anunciat que presenta el futur. Tothom donem per fet que presenta la Play 4, però no ho ha dit.
A veure què surt.
A veure què surt.
A veure què porta. Entrem en propostes de molt ràpid perquè avui anem justos de temps i jo llenço la primera, Coque.
Vinga,
B Digital ens ha escrit dient que B Digital Global Congress, que celebra cada any, aquest any serà entre el 12 i el 14 de juny, al Caixa Fòrum de Barcelona, ja està obert la presentació de ponències. Enguany l'ha dedicat als reptes del Big Data i al Show Notes o en la Música de la Poma a la web trobareu el formulari d'inscripció, tots aquells que vulgueu posar Callful.
A més, és molt... nosaltres hem estat allà l'any passat, vull dir, molt recomanable. El segon és teu, per això.
Sí.
El dic jo, per això. Bé.
Sí.
En Tomàs ens recomana Ràdio Hespèria a Terres de l'Ebre, una nova experiència en web amb molta música, molt metal i podcast.
Sí, alguns coneguts de nosaltres que hem recomanat aquí alguna vegada. Em va fer gràcia trobar-la. Només estan de moment a internet i us el recomano.
Perdoneu, no, perquè diu molta música i molt metal. Fa la separació.
Sí. Per ell el metal
per
no és música.
Per mi el metal no és música, és un soroll agut.
Després ja parlarem tu i jo.
És un és petapinten. Ai, petapinten.
Tinc un amic meu que et faria pam-pam al cul.
Sí,
no, no, en aquesta mateixa sala n'hi ha un parell. Sí.
Ah. I finalment, en Ramper, una app que es diu MyScript Calculator per iOS i és gratuïta. MyScript Calculator és... pots escriure amb el dit les fórmules, però a més el resultat el pots dividir per 6 i el resultat li pots fer l'arrel quadrada i tot amb el dit.
Ah,
és brutal.
Ah,
sí? Sí, sí, és... Me'l va ensenyar un company de feina i jo flipava, tot amb el dit. Vull dir, bestial.
Pues aquesta la buscaré ja.
Us el recomano. Marxem. Marxem la propera setmana. Mossega la poma, l'amic Toni Hermoso vindrà a parlar-nos del nou sistema operatiu Firefox OS de Mozilla.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat o seguiu-nos per Twitter, @mossegalapoma.
Òscar, gràcies per deixar-te ensarronar i seure a taula avui.
Ha estat un plaer amb vosaltres.
I ens retrobem la setmana que ve. Moltes gràcies.
Adéu.
Espeu bondat.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.